Bona nit, això és Game Over. Bueno, nois i noies, avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
I jo en Pol.
I doncs bé, avui us portem tres notícies molt interessants sobre... Bé, la setmana passada, com ja sabeu, vam parlar tot el tema del Elon Musk, que volia comprar Twitter, etc. Doncs bé, hi ha hagut rectificacions. Ara veurem tot el que ha passat. També parlarem sobre els diversos problemes que ha tingut EA, és a dir, EA Sports, la companyia que tothom coneix, Electronic Arts, la companyia de videojocs, doncs els problemes que ha tingut amb la FIFA i el que passarà per l'any que ve. I tindrem una última notícia sobre l'espionatge Pegasus, que ha ocorregut aquesta setmana, i s'han desvelat moltes coses. Sense res més que dir, comencem ja el programa d'avui. Pol, ens podries explicar de què tracta aquesta primera notícia de la nit d'avui?
Doncs sí, la setmana passada us vam explicar que Elon Musk, el famós director i CEO de Tesla i SpaceX, volia comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars. Doncs bé, ara ha anunciat que de moment congela la compra, no la cancela, sinó la congela, perquè els de Twitter li van donar així un nombre estimat, més o menys, de que hi havia el 5% de les comptes eren bots. Vale? Ell amb això estava d'acord. Però ell, començant a investigar una mica, i va veure que hi havia més del 15% de les comptes de Twitter eren bots. I això, òbviament, a l'Elon Musk no li va agradar. Per això ha decidit congelar la compra d'aquesta aplicació, perquè ell troba que l'han mentit i dos, que comprar, ell volia saber el nombre exacte de les comptes amb bots per així treure-les i que no et molestin mentre estàs utilitzant l'aplicació. I per tant, vosaltres trobeu bé el moviment que ha fet l'Elon Musk, així com fent-lis una mica de por als de Twitter amb això de les comptes falses i d'espam?
Aviam, sincerament penso que si tu vols treure una cosa endavant has d'assumir les conseqüències. I crec que Elon Musk no ho està fent, demanant i reclamant treure totes aquestes que són bots. Sí que és veritat que no penso que estigui bé que hi hagi bots dins d'una aplicació que puguin manipular-la. Però, tot i això, penso que has d'assumir les conseqüències una vegada ja has dit que pagaries, diguéssim, tants milions per comprar aquesta aplicació. Tot i això, ell ha dit que si diguéssim, aquestes comptes falses, aquests bots, desapareixen, ell acabaria, doncs bé, de dur a terme aquesta transició de Twitter i que ell seria el propietari. Sergi, què en penses de tot això, del tema dels vots, que els vulgui eliminar, etc. No sé, digue'ns una miqueta la teva opinió.
Jo crec que Elon Musk, ja sabem com és, ja sabem que ha fet moltes jugades mestres al llarg del que porta sent un exitós empresari. Hem pogut veure com ha tingut diverses jugades molt interessants, com per exemple fer baixar les accions de Twitter per amenaçar amb la seva compra, i jo crec que l'has de tornar a repetir la mateixa. Jo crec que el que està intentant tornar a fer és que et segueixin baixant i així poder-la comprar a un preu molt més assequible i molt més barat. Crec que la jugada li tornarà a sortir bé i la veritat que és una persona que diguem que té un plantejament de les coses per sobre dels altres i que ja espera la reacció de l'altre, per lo qual pot fer una estimació del que pot arribar a passar. És una persona que s'ha d'anar molt en compte perquè qualsevol dia fa que et baixi les accions i et compra l'empresa. Per mi, crec que ètic, bueno, ètic no és, tot i que és una gran jugada per fer negocis.
Sí, la veritat que sí, que és el que dius, que ètic no acaba de ser del tot, però tothom sap doncs, que bé, aquests emprenedors o aquesta gent de tant nivell i doncs, que inverteixen tant en negocis, tenen molts diners, moltes vegades les coses ètiques no són les millors per, diguéssim, per la... Per, doncs bé, per com ells emprenen, no? Tot i això, doncs bé, jo és el que dic, segueixo pensant que per molt que pugui ser una jugada mestra, m'hauria d'assumir les conseqüències per cada bé amb, diguéssim, amb el reste del món. Amb tota aquesta gent doncs, que ja s'ha pensat que compraria Twitter, ara no t'hauries de tirar enrere perquè representa que tu ho compraràs més barat. Perquè vés tu a saber si l'únic que està fent és agafar ara i fer que baixin les accions de Twitter per llavors comprar-ne ell, però potser no les compra totes, potser només compra un número per, diguéssim, per després vendre-les a més cares. Llavors mai sabem què ens pot esperar d'aquest gran mestre, no? D'aquesta persona que controla també el tema dels diners, les inversions, etc. Però és el que dic, que jo sincerament penso que ens ho dic. Tu, Pol, creus que és tot una jugada mestra per així després doncs bé, comprar-ho tot a menys preu? O creus que ha vist, doncs bé, que ha tingut moltes crítiques i es vol tirar enrere amb tot això?
Òbviament que sí, que és una tècnica i estratègia per baixar el seu cost, però a part d'això, ell ha anunciat que si finalment acaba comprant Twitter, que ell posarà uns mètodes per fer el registre a Twitter més difícil perquè així menys comptes d'spam ni bots i coses d'aquestes puguin entrar. Hi ha molta gent que ha especulat que aquestes mesures seria com posar el DNI i una foto teva, com el que està fent Tinder ara per verificar les comptes. Jo això ho trobo malament. O sigui, perquè és donar dades del teu DNI a un ordinador. O sigui, sí que és, per ells ets un algoritme, però fa molta cosa. I jo crec que si arriben a fer posar el DNI, molta gent has desinstal·lat Twitter.
No, sí, la veritat que sí, que aquest moviment que estan intentant fer de, doncs bé, el DNI, no?, d'intentar identificar totes les persones, fins a un punt jo crec que el que estan fent és envair la teva privacitat. Jo, personalment, crec que no ho haurien de fer. S'haurien de mantenir tal i com estan, tot i que sí que puguis patir el risc, no?, de que hi hagin comptes falses, etc. Penso que això és arribar a un nivell massa extrem de control en una aplicació. No dic que estigui malament el fet de que hi hagi control, però que aquí estàs envaint la privacitat de l'usuari. Tu què en penses, Sergi? Creus que això és envair la privacitat de l'usuari o no? O que això és simplement doncs, bé, una manera diferent de controlar que la teva aplicació no es desmadri?
No, això de les comptes bots, principalment acostumen a fer menes de publicitats o inciten a entrar a pàgines o intenten vendre algun producte. La majoria de comptes d'aquest estil, d'aquests aspectes, fan aquestes funcions. Tot i que sí que pot ser un destorbament a l'hora de que tu puguis estar o no navegant a l'aplicació, ja que possiblement algun d'aquestes comptes, per cridar l'atenció de la teva compte, et comentin en algun altre post o en algun altre tuit perquè tu puguis veure, és a dir, que és, ja et mencionen. Això és una cosa bastant molesta, quan et mencionen un... A qui no li ha passat que quan estàs a Instagram et menciona algú en un sorteig, que aquell sorteig és totalment fals, l'únic que és per guanyar seguidors. I doncs això crec que és una molt bona cosa que ha fet Elon Musk, que és demanar quants vots hi havien. I la veritat que si s'eliminen tots aquests vots i no se'n fan de més, de nous, que això és bastant complex, la veritat, seria una de les millors xarxes socials i esperem que sigui així i esperem que Twitter segueixi prosperant.
Sí, tot i això és el que, bueno, almenys jo penso, de que tampoc s'ha d'envair la privacitat a uns nivells extrems. Bueno, nois i noies, si tenim més informació de, doncs bé, d'Elon Musk, tot el tema Twitter ja us anirem informant els darrers dies, però ara deixem la notícia aparcada i anirem cap a la segona de la nit d'avui. Sergi, ens podries explicar de què va aquesta segona notícia de la nit d'avui, si us plau?
Començarem parlant aquesta segona notícia del cas d'espionatge Pegasus que es va donar a líders polítics del nostre país, Espanya. El que va passar, bàsicament, és que aquest software maliciós va entrar en els mòbils, en els telèfons mòbils, de diferents dirigents polítics de gran renom, com per exemple en aquest cas seria un de molts, seria el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Primer de tot, abans de parlar en matèria, anem a introduir una mica el que seria Pegasus. Què és Pegasus? No? Què és aquesta cosa? Ho hem escoltat molt per les notícies, però realment què és? Doncs bé, Pegasus és un programa d'espionatge molt sofisticat inventat a Israel. El que ha passat amb aquest programa és que bàsicament va ser adquirit per el CNI, el Cos Nacional d'Intel·ligència, de l'estat espanyol, i aquest mateix es veu que pel que tot apunta, el mateix atac ha sigut emès des del que seria l'estat. Això és una cosa que és una mica controversial, no? Perquè com pot ser que l'estat es faci mal a ell mateix, si aquí tots som una pinya... Bueno, això són coses que no entrarem a debatre, perquè això seria molt i molt extens, però pel que fa a Pegasus, hem de tenir molt en compte que pot entrar per phishing, que bàsicament és que una cosa que es fa passar per una altra, per exemple, una pàgina web que es fa passar per ser el Decathlon i no és el Decathlon, és una pàgina web la qual tu cliques en un enllaç i en aquell mateix enllaç et portarà a una pàgina on t'hauran extret les teves dades més preuades. També pot entrar de manera d'una altra manera que es diu els espais en blanc. Els espais en blanc són petits fitxers que acceptem quan entrem a aplicacions o a pàgines web. Molts sabreu de les cookies, que al final les cookies són fitxers que se'ns instal·len i van recopilant les nostres dades. Bàsicament, això seria el mateix, l'únic que és un gravador de pantalla continu, el qual ja està directament posat en el teu dispositiu mòbil i ja pot extreure totes les dades que vulgui, quan vulgui, igualment que el telèfon estigui apagat. Per què és perillós, us preguntareu? És bastant obvi que si està gravant tot el rato, evidentment pot saber tot el que feu i tot el que pugueu arribar a fer en un futur. Però què passa? Perquè clar, al final sabem que hi ha aplicacions les quals no s'hi pot accedir sense que tu posis una contrasenya, no? Per exemple, l'aplicació del banc, tal. El que passa realment amb aquest cas de Pegasus és que la funcionalitat és molt reduïda, o sigui, és molt reduïda dins el camp del mòbil, per lo qual només pot accedir a coses les quals estiguin desbloquejades. Però aquestes coses s'ha de recalcar que són les més importants, com pot ser WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google, i pot accedir a tot el registre de trucades, pot accedir a tots els contactes, a tota l'agenda, al calendari, el rellotge i entre d'altres aplicacions que són bastant rellevants pel que seria un dispositiu mòbil. Això és una cosa que evidentment encara s'ha de seguir investigant, d'on ha vingut l'atac, qui l'ha pogut fer, com acabarà això, perquè clar, al final aquí cada dia van sortint més i més i més polítics que han sigut afectats per aquesta bombolla, no, diguem, aquesta bombolla de hackers que han atacat directament el sistema governamental espanyol. I és una cosa que la veritat que ningú s'esperava, perquè al final, si s'ho haguessin esperat, els haguessin agafat. I això deixa molt a desitjar sobre el cos nacional d'intel·ligència, perquè tot apunta, no, com comentem, que ells han sigut els que han organitzat l'atac. Però si ells l'han organitzat, com és que el posen els mateixos dirigents del país? No té molt de sentit la cosa, tot i que aquests casos d'espionatge cada cop són més comuns i, desgraciadament, són molt i molt i molt fàcils de caure en ells i també són molt i molt fàcils d'emetre. Pol, tu has caigut algun cop en alguna d'aquestes trampes o has vist alguna que hi poguessis haver caigut fàcilment?
No, jo usualment no intento no acceptar cap cookie ni clicar cap puto així estrany de cap web que no conegui. Jo el que intento fer és a les webs o coses que jo conec són les úniques que accepto cookies o qualsevol d'aixonsis. A més, hi ha moltes webs que actualment tenen botons de rechazar cookies. Això està molt bé. Però hi ha altres que no les tenen i aquestes no, usualment no les utilitzo. Tu, Guillem, com ho fas?
Jo personalment, ja n'hem parlat bastant aquí del tema de les cookies, no? De tot el que passava. I jo penso, doncs bé, que és tot un tema d'espionatge, vulguis o no. El que sempre fan, com ha dit el Sergi, és gravar-nos. Llavors sempre penso que no són el més correcte, diguéssim, és a dir, no m'agraden. A lo millor poden anar bé, no?, per tenir controlada la gent, però torno a entrar en el mateix tema. Això és una privacitat que s'està envaint, que abans no passava, això vulguis o no, fa un temps, sense el telèfon mòbil, aquest estil d'espionatge no hi era, i des de la invenció d'internet, etc., va començar a aparèixer. Llavors penso que està malament. A més, tot el tema que ha passat amb l'espionatge Pegasus, no?, ho direm d'aquesta manera, la meva opinió és que el Servei Nacional de Defensa d'Espanya és una vergonya, no? No trobo que és, bueno, que això és que ho veig molt, molt surrealista i que no hauria de passar mai, no? Això de que el mateix govern, no?, arribi a hackejar doncs bé, el mateix president o agents del president, etc., i que sigui una mateixa persona del govern qui ho faci. Llavors jo espero que s'arribi al final de tot això, no?, de que trobin com ho han fet, qui ho ha fet, etc., i doncs bé, que prenguin mesures contra ell. Tu, Sergi, creus que aquest estil de delicte s'han de prendre mesures greus?
És clar que sí. Això ja ho hem comentat en molts altres programes, que la invasió de la privacitat és una de les coses a vulnerar més fàcil de fer i una de les menys castigades. Tot i que, controversialment, no?, també és una de les més rellevants i més perjudicials, perquè, clar, al final, que t'accedeixin a les teves dades privades és bàsicament que accedeixin a tot de tu i que, depèn a les mans de qui caigui aquesta informació, puguin fer una rèplica de tu i llavors ja sí que et faran un clon i això serien uns problemes que serien extremadament gegants i que no tindrien cap mena de sentit. O sigui, hem d'anar molt en compte, estimats oients, amb el que fem i sobretot no acceptar tot el que ens diuen les cookies. Ja sé que a vegades molesta, però hem de llegir a vegades també el que acceptem i així no caurem en aquestes estafes, perquè cada cop desgraciadament són més freqüents i cada cop són més sofisticades i les amaguen millor, per lo qual hem d'estar molt i molt i molt atents.
Sí, no, és el que dius tu, que cada vegada s'està més atent, més informat, no? Sobretot si sou persones de gran edat, demanar ajuda, no? Que moltes vegades accepteu sense saber i, doncs bé, s'ha de demanar ajuda, vulguis o no. Penseu que s'hauria de desenvolupar un servei per ajudar aquest estil de gent gran, no? Doncs bé, que naveguen per internet sense saber ben bé què fan. Tu, Pol, què en penses?
Actualment hi ha molta gent gran i molts nens que entren a qualsevol tipus de web sense saber quin registre queden d'ells, ni sense saber el que accepten, ni el que veuen, ni no tenen consciència del que fan pràcticament a internet. Per tant, jo crec que el millor que podríem fer és desenvolupar una web on, o un script o alguna cosa que ens pugui permetre navegar per internet segur i sense haver de patir per ser hackejats per alguna organització o qualsevol cosa, no seria?
Sí, és això, no? Al final hem de tenir molt en compte amb el que fem perquè qualsevol organisme de l'Estat o ja sigui no de l'Estat, però tots tenen la mateixa finalitat. Recordem sempre que la seva finalitat és accedir a les teves dades i llavors fer-ne un ús que acostuma a ser bastant maliciós i més aviat dolent sobre aquestes mateixes, per lo qual, sobretot, ja sé que estem insistint, però vigileu bé el que accepteu.
Sí, sí, això és... s'ha de tenir molt en compte i sobretot la gent gran que vigili, que demani ajuda als seus familiars que entenguin més d'internet. Sense res més a afegir sobre aquesta notícia, passem ja a la última de la nit d'avui. Doncs bé, com hem dit al principi, EA, és a dir, Electronic Arts, una companyia molt coneguda de videojocs, ha tingut problemes amb la FIFA i l'any que ve el més segur és que el joc ja no es nombri FIFA, és a dir, el joc que tothom coneix de futbol deixi de nombrar-se FIFA. Segons informacions que no són del tot oficials, diguéssim, és a dir, no ho ha confirmat Electronic Arts, l'any que ve el nom del joc serà EA Sports Football Club. Llavors, tot això passa perquè la FIFA demana 100 milions d'euros a canvi de, doncs bé, de que hi hagi el seu nom en portada. Creieu que EA ha fet bé de, diguéssim, de deixar córrer, no?, el nom de la FIFA per no haver de pagar aquests 100 milions tan costosos? Pol, tu què en penses?
Home, jo de part de la marca EA crec que ho han fet bé perquè s'han estalviat 100 milions, però el nom no m'agrada gens, podrien haver triat algun més creatiu o més original, però d'altra banda sí que trobo que és un lleig, perquè el FIFA, que és un dels videojocs probablement de la història del EA que més vendrà o més ha venut,
el que més ha venut, ja ens ho confirmo, perquè a més amb tot el, és a dir, tots els números de FIFA que hem tingut, tu puc arribar a confirmar que és el que més ha venut.
Doncs el joc que més ha venut i que més els ha portat a la fama, perquè són milions i milions de jugadors que cada any compren el videojoc, doncs jo trobo que està lleig que no estiguin a la portada.
No, sí, sí, la veritat que és el que dius, no? I a més, també, doncs bé, els experts es queixaven de que a lo millor, bueno, es queixaven, deien i opinaven que a lo millor Electronic Arts amb el videojoc FIFA, que actualment li podem nombrar així, perdria bastanta popularitat pel nom, no? Ja que és molt conegut per això i seria com un canvi total, com un canvi total. A més, com bé ja sabem i n'hem parlat en programes anteriors, sortirà un nou FIFA gratis, diguéssim, que es dirà eFootball, que ja ha sortit aquest any. Doncs bé, l'any que ve estarà perfeccionat a la perfecció. També cal afegir que els experts nombren que a lo millor FIFA també ha volgut, diguéssim, reclamar tants diners perquè té un projecte en ment, és a dir, crear el seu propi videojoc de futbol. Llavors no sabrem el que passarà. Tu, Sergi, creus que la FIFA té un projecte en ment i vol crear, diguéssim, el seu propi videojoc de futbol?
Pot ser que sí, ja que aquestes empreses, no, aquestes federacions, ara estan intentant treure molts i molts calés de totes bandes, no? L'expansió que s'ha fet en el món de la televisió aquests últims anys ha sigut brutal, i l'expansió que s'ha tenint en general també és molt gran, perquè tant com la missió com la recepció del públic està sent molt i molt ben acceptada, ja que tu pots accedir a uns continguts només veient la televisió, però pots veure molts i molts i molts partits. Per lo qual crec que és una gran cosa que sí que realitzaran, ja que l'expansió en tots els mercats i en tots els àmbits sempre és una cosa positiva per a un desenvolupament adequat per l'empresa i perquè tingui una prosperitat el que fa el que seria el mercat. De totes maneres, estic segur que el títol, si està ben, si és un bon joc, no? Si aquest títol nou que estem dient, si tingués uns bons gràfics, fos un joc amb una bona jugabilitat, fos compatible amb diferents servidors, diferents plataformes, potser sí que seria més important que el que tenim ara considerat com el FIFA 22, no? Comentàvem també que hi hauria aquest joc gratuït, no? El qual es podria jugar de manera de que no hauries de pagar, i són punts a favor perquè un joc sigui important i sigui potent, no? Que sobretot sigui gratis, estigui ben fet i que no sigui pay to win o pay to fast. La veritat que aquests són uns dels factors més importants a l'hora de posar un joc i sense cap mena de dubte, la veritat que són els més importants.
No, no, sí, és el que tu dius. I haurem de veure com acaben tots els tràmits, però això és segur confirmat que l'any que ve, que ja no hi haurà, diguéssim, col·laboració entre la FIFA i Electronic Arts. Sense res més que afegir d'aquesta última notícia, passem ja cap a la despedida. Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt, l'hagueu disfrutat. Sobretot, com hem comentat, si sou persones grans, estigueu, doncs, diguéssim, busqueu gent jove, no?, que us pugui ajudar amb tot el tema d'internet, que us pugueu anar informant sobre les diverses coses que van sorgint noves. També, doncs bé, tot el tema de l'Elon Musk, que sabem que és molt interessant, i que el més segur és que ens doni per parlar un altre programa, perquè els tràmits aniran avançant i ja veurem si tot era una farsa o si Elon Musk és el millor inversor de tota la història, que també ho pot ser. Sense res més que afegir, esperem que el programa d'avui us hagi agradat. Recordar-vos que ens podeu seguir a l'Instagram, que és game.over.podcast. Allà, si necessiteu qualsevol cosa, ens podeu enviar un missatge. I sense res més que dir, només recordar-vos, doncs bé, que això és Game Over. Thank you.